A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Esclar, tampoc ens podem estar com li varen preguntar a Ferran Ignasi Llombart, que amb 3 hores de viatge, que veuràs, un divendres, vigília de la vigília de la vigília del que està passant avui, home, alguna cosa es deurien dir. Aurora Carbonell, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Que en van parlar?
De què? De tot. Tantes hores de viatge per anar i per tornar donen per molt, això és veritat.
Del que passa avui en van parlar?
Sí, també, sí? Evidentment, sí que en van parlar. I bé, jo també li... És molt interessant parlar amb gent que està tan allunyada ideològicament de nosaltres, no? Jo fins i tot, en algun cafè que vam fer, li vaig dir, tu com ho veus? Perquè el referèndum es farà segur. Dic, vosaltres com ho veieu, això, d'aquesta manera? I bé, ella em va explicar el que molts ens pensem, no? Que el seu partit a Catalunya té una visió i fora de Catalunya en té una molt diferent. I això els hi costa molt amb ells fer-ho entendre, eh? Però hi ha gent a Catalunya com el Ferran o com altres que són del Partit Popular que ho entenen, eh? Vull dir, ho veuen molt, molt, molt diferent de la resta d'Espanya.
Al Ministeri van anar tots tres i al Ministeri què va passar?
Bé, vam anar tots tres. Nosaltres, a mi em sembla molt enriquidor això, és molt curiós, perquè a vegades em fem molta broma, això que vagi un del PDeCAT, una d'Esquerra i un del Partit Popular, tots a Madrid, com si en comitiva, però a mi em sembla molt interessant això, que partits ideològicament molt diferenciats ens puguem entendre pel bé comú, en aquest cas, que és pel bé de Sitges, i més concretament per les platges, que és un tema que ens afecta a tots molt, molt directament. I en aquest sentit jo penso que això ens ajuda, ens va molt bé. El Ferran vem nosaltres perquè, com bé sabeu, el Partit Popular és el partit que està governant. L'any passat estàvem en funcions i també era un moment molt difícil perquè no sabíem exactament què passaria. I aquesta vegada que ja està governant, doncs també ens anava bé, perquè ell també, vulguis que no, té els seus contactes i ens obre les portes. I també jo penso que de cara al govern allà a Madrid, doncs jo penso que ells ho veuen d'una manera positiva, no? De dir, mira, aquests s'entenen i no tenen cap problema, no? Així com la visió aquesta que tenen, que aquí estem tots esbarallats i que no és veritat.
On havien deixat la conversa respecte al primer cop que van anar al Ministeri? Nosaltres recordem Aurora Carbonell dient-nos que la platja de Sant Sebastià seria el primer lloc on, d'alguna manera, el Ministeri posaria l'ull per fer un projecte de regeneració de platges. En això ens havíem quedat, sí. Però encara no s'havia, diguem-ne, materialitzat els detalls d'aquest projecte. Això és el que va tenir lloc el divendres?
Exacte. El projecte aquest, a nosaltres, de fet, ja ens l'han vingut a explicar. Vull dir, nosaltres ja hem vist les diferents opcions. Va venir la senyora Castanyeda, penso que és el seu nom, que ella és una enginyera d'aquí del Ministeri, que a més és arquitecta i per tant és una persona, a mi m'agrada molt perquè té la visió tècnica, diguem, però també té una visió més artística, no? I més de disseny. I aleshores, quan vam estar parlant d'espigons submergits, li dona molta importància, evidentment, a la part tècnica i la funció que han de tenir, però també és molt sensible a la visió. De fet, ella ens va demanar moltes fotografies antigues de la platja de Sant Sebastià, com era. Nosaltres hem incidit molt que faci el que faci, no ha de tocar gens a l'esperit de la platja ni al paisatge.
És a dir, molt sensible a l'entorn.
Molt sensible, exacte. I en aquest sentit, ella ja va vindre aquí a Sitges i ens va fer una presentació amb els tècnics de platges i a mi mateixa, un dossier molt, molt, molt complet, que han mirat exactament tot, la sorra per on entra, per on surt, si n'hi ha posidònia, si no n'hi ha, què pot afectar el litoral, què no pot afectar, i amb tot aquest estudi que van fer tan rigorós, van acabar més o menys amb dues propostes.
D'acord.
Perquè ells miren...
Em veu quedar, però, regidora, satisfeta d'aquell estudi?
Sí, molt,
en general, va quedar satisfeta?
Sí, i els tècnics també, vull dir que també tenim gent a la casa que són enginyers de camins i que en saben i també van dir, home, és un estudi molt complet, la veritat, i molt ben fet, no? I més o menys es va quedar això, que hi havia dues propostes, i ella aquestes dues propostes les presentava als seus superiors, diguem. Què és el que han fet ara? Què és el que ens van explicar? Que ja les tenen, que ara ja estaven acabant-ho, diguem, que ja deien d'acord, estem sí. D'acord amb aquestes dues propostes, i aquestes dues propostes passen, han de passar el Ministeri, no sé exactament, jo sí, perquè també és Ministeri de Medi Ambient, però els tècnics mediambientals, perquè ara s'ha de fer un estudi molt rigorós mediambiental. Tot i que aquest ja en contemplava, els temes mediambientals, però és el que mana la llei, ara ha de passar un estudi mediambiental.
És a dir, totes dues propostes són bones, sí. Però totes dues propostes ara estan pendents de passar tot el que és el preceptiu informe mediambiental.
Sí, però nosaltres, sí. Abans que passi el preceptiu informe aquest mediambiental, perquè ells passen les dues propostes, però es decanten per una, diguem, no? Llavors nosaltres els vam demanar, escolta, abans que vosaltres us decanteu, o abans que passi sobretot el tràmit de mediambiental, perquè ja serà l'últim tràmit, volem portar-ho a la ciutadania de Sitges que també ho vegi i que també digui la seva.
El Ministeri de moment no té una proposta definida, té aquestes dues sobre la taula.
Aquestes dues, exacte, i sobre aquestes dues ells diran quines els hi semblen més bé. Nosaltres, com a sitgetans, també direm quina ens sembla més bé. Però tot i així, després ha de passar pels tècnics mediambientals que potser doncs poden dir, doncs, per molt que a vosaltres us sembli més bé la A, doncs és molt més interessant la B.
Però vaja,
hem d'estar preparats.
Hem d'entendre que aquestes alçades, molt probablement les dues, passarien l'informe mediambiental.
Exacte,
no?
Exacte.
Després d'haver estat dos treballs fets amb tanta detall.
Sí, el passaran. El que passa és que sí que ens han dit que els informes aquests mediambientals també tenen molta exposició pública i tothom, absolutament tothom, pot presentar al·legacions.
D'acord.
És a dir, els grups ecològics, els de defensa dels mars, i clar, i això ells sí que ens van dir que no saben mai quant de temps pot ser, perquè depenent de si es presenten moltes al·legacions o no, pot ser més ràpid o menys.
D'acord. Tornem al punt de partida. Platja Sant Sebastià, possibilitat d'espigons submergits. Això és el que uneix les dues propostes.
Exacte.
Espigons submergits.
Sí, sí.
Per la resta, què diferencia una de l'altra?
Doncs una mica és la forma de l'espigó aquest submergit, que pot ser diferent, i per una altra és també, bé, si un espigó és més petit, potser s'hauria de posar algun tipus de sorra, que potser canviaria. Si l'espigó és més gran, per no fer cap canvi amb la sorra, doncs és això, l'impacte potser visual. Hem de tenir en compte que la platja de Sant Sebastià no és molt profund, el subsol, no? I aleshores impacte visual en tindrà segur.
D'acord.
Des de
dir,
la torreta o així, vull dir, perfectament es veurà.
Parlem d'un espigó submergit, però no estem parlant d'un espigó submergit que no es pugui veure des de l'exterior.
No, es veurà.
Es veurà.
I per això és tan important com el fem. És el que he dit al principi, com la persona que el va fer també és arquitecte i té una sensibilitat en el disseny i això, ens ha fet unes propostes una miqueta doncs, visualment més agradables també, no?
Perquè ens puguem fer una idea visual. On és millor que ens situem? A la torreta o als gronxadors de la platja Sant Sebastià?
Més cap als gronxadors de la
platja. Més cap als gronxadors. Sí. Ens imaginem que estem allà als gronxadors, en aquelles oliveres, i ens fiquem allà.
Sí.
A l'espigó on estaria?
És possible que mirant cap avall ja es comencés a veure alguna cosa que s'introdueix cap a dins del mar.
D'acord.
És possible, eh? Ja dic, també pot ser que només es posi a l'horitzontal. O sigui, va un horitzontal, o sigui, de cara a mar, diguem, va un horitzontal, i l'altre va a la banda, diguem, si mirem de cara a mar, a la banda esquerra. Això és el que l'estudi ha determinat, perquè primer van mirar a banda dreta, en diagonal, en perfil, amb moltes maneres, però al final l'estudi ha dit que el que ha de ser és tallar des del port, diguem, no?
És a dir, veuríem un espigó en una posició semblant, i em matiseu, regidora, a l'espigó de la Fregata, per exemple?
Sí, però...
A l'espigó del Club Nàutic?
Sí, però submergit.
No, submergit, dic l'orientació.
Ah, d'orientació, exacte.
Sí, és a dir, veuríem un espigó així...
Sí, i potser anant més cap al centre... O depenent si es pot fer alguna cosa, algun tractament que ens van dir amb les sorres, potser només el del centre, és per això que ho volem ensenyar a la ciutadania. Perquè hi ha dues opcions que segurament tenen unes coses bones i no tan bones i l'altra doncs igual. Tot i que, evidentment, amb totes les garanties dels tècnics i que faci la funció que hem demanat que faci.
Però sigui, l'espigó estaria situat a la zona dels gronxadors.
Exacte, és en aquella
banda. En aquella
banda,
zona, sí, no a la frenar... zona de la torreta, sinó per frenar la...
Exacte, sí. Que és on han vist l'estudi, que és per on t'escola més la sorra, diguem que sembla.
D'acord, i ara està per veure quina tipologia d'espigó s'utilitzaria.
Exacte, sí. La forma, exactament, i això, si pot ser més petit o no, o ha de ser més gran, això de depenent.
D'acord. Totes dues opcions són vàlides?
Sí. Són vàlides, l'únic és això.
És a dir, que és més que una qüestió d'estètica al final?
Sí, una mica d'estètica i suposo que també, per això ells també ho han mirat, de costos. que val més i...
Hi ha una opció més cara i una opció
exacte,
més econòmica.
Exacte, segurament, sí, sí. Una opció, clar, com més espigó es faci servir, més serà més car.
A veure si ens decantarem per la cara ara, jo els hi posaré.
Bueno, en principi nosaltres hem demanat que s'han de fer càrrec ells.
D'acord.
Evidentment.
Ells se'n, ells se'n faran càrrec?
En principi sí, el que passa és que, bueno, això és com una mica...
Això és un sí arrossegat, eh?
Sí, perquè el passeig de les botigues també tenia que ser d'ells i al final doncs ho fem cofinançament, vull dir... Ells és una no, mica la versió...
No sé què passa amb les administracions grans, sí. Es digui Generalitat o Estat, que al final tothom vol que els ajuntaments paguin alguna cosa.
Sí, quan... exacte, el que passa és que és molt trist perquè amb el tema de costes, l'altre dia ho dèiem, nosaltres fem tota la feinada de controlar les guinguetes, els permisos, tots, i no veiem ni un duro, perquè tots els diners van a Madrid directament. Vull dir, aquí hi ha la Generalitat pel mig, que també, Déu-n'hi-do el que
sí, sí.
ens persegueix, ens vigila i tot, però nosaltres de diners no recaptem absolutament res, tot va a Madrid directament, i per fer qualsevol cosa hem de demanar permís amb ells, i bé, no tenen mai diners, no
I
poden Déu fer...
I Déu i ajut per fer alguna Ostres, cosa, no?
Està molt mal compensat.
Perquè la darrera actuació del Ministeri va ser en l'Espigó de Terramar?
Sí, aquesta sí, que la va fer, ens ha costat, perquè més que res pels permisos, el que ens costa sempre és els permisos. Però aquí sí que l'han pagat ells tota sencera i finalment ho han acabat i encara, bueno, encara no està acabat del tot, perquè encara s'han de fer algunes petites obres allà encara, però sí que això sí que ho han assumit ells i ho han fet ells.
Terminis. De tot això, de tot aquest procés que ja és un fet, perquè així li van confirmar a la regidora, sí. l'alcalde i a Ferran Ignasi Llompart. És a dir, hi ha aquests dos projectes sobre la taula i ara l'Ajuntament el que ha de fer és, suposo, exposar-los
sí.
perquè la ciutadania pugui dir la seva, no?
Sí.
Això quan serà?
Nosaltres voldríem, el nostre desig és que durant aquest 2017 es fes tot això, o sigui, es fes la participació ciutadana i ells fessin ja el tràmit ambiental, pel 2018... fer la licitació de les obres. Això seria l'ideal.
És a dir, que en els pressupostos de l'Estat del 2018 ja aparegués sí. la partida per aquest espigó submergit a la sí. zona...
Això seria l'ideal, però és cert que ells ens van insistir que el tràmit aquest mediambiental depèn molt de les al·legacions que es facin. Ells mateixos ens van dir, vull dir... Van dir, si aquí hi ha molta gent que s'hi posa sí, i que vol reclamar i vol canviar i no sé què, doncs pot ser que tardi molt més. Si no, pot ser que vagi molt més ràpid. Llavors sí que seria això, durant el 2017, fer tota la tramitació aquesta i 2018 ja licitar. Això seria l'ideal.
Què assegura aquesta obra?
Bé, aquesta obra el que vol assegurar...
I si pot garantir alguna cosa, aquesta obra, per aquells que diuen, però això definitivament permetrà que ja no s'hagi d'afegir sorra a la platja de Sant Sebastià?
Aquest és l'objectiu, i de fet s'ha fet a molts altres llocs, i Barcelona està ple d'espigons submergits, i hi ha moltíssimes platges que tenen això, ha de funcionar, vull dir, nosaltres ho fem bàsicament per no tenir que fer les aportacions de sorra, perquè tampoc ens agrada cada any haver de portar sorra, no? Perquè és ens costa molt, ens costa temps, ens costa una feinada impressionant, i nosaltres el que volem és garantir tenir sorra sempre i solucionar aquest tema, no? I a més és d'una manera molt natural i jo penso que és la millor, la manera més òptima.
Hem d'entendre, per tant, regidora, que aquest any sí que hi haurà d'haver aportació de sorra?
Sí, encara sí, evidentment, sí. De fet, també vam parlar d'això.
I molt probablement l'any següent també, perquè encara no hauria començat l'obra, etcètera.
De fet, nosaltres estem treballant ja amb la contractació per l'aportació de sorra amb un contracte que es feia per 4 anys. Que ja el vam fer l'altra vegada, i els hi vam dir a ells, i ells ja ho saben, i ens han dit que sí, que evidentment es podrà tornar a fer aportació a sorra. Sí que hem demanat aquest any no especificar les platges, perquè fins ara s'especificava. Nosaltres dèiem, posarem sorra al Sant Sebastià, Bassarrodona, Riera Xica...
D'acord, és a dir, s'havia de fer una previsió del lloc concret?
Sí, i si després tenies algun problema, com hem tingut aquest any a Aiguadols, no podíem bellugar res, i això també ens feia molta ràbia, no? Perquè dèiem, home, tenim una draga, tenim la sorra i no podem posar-la. I per això hem dit, home, volem deixar-ho obert, que ens han dit que sí, en principi, que no hi haurà problema, perquè així nosaltres, depenent del què, dels temporals, doncs anirà per a un lloc o un altre.
D'acord. A partir d'això, per tant, aquest any la mesura habitual, l'any que ve la mesura habitual, i el 2018 s'hauria de començar a construir aquest espigó.
Sí, tant de bo fos així, sí.
Creieu que agradarà?
L'espigó, home, fa una mica de por totes aquestes coses, perquè jo també sóc molt sensible, amb la imatge, a mi no m'agrada retocar res perquè m'agrada tal com ho tenim. Fa una miqueta de por, per això també entenem que ha de ser molt participatiu, que la gent opini, que la gent vegi per què ho fem i que la gent vegi com es fa i tot, sobretot tot, tècnicament, no?
Perquè, esclar, no hi ha cap representació visual que permeti així d'alguna manera assegurar, mira, no farà mal efecte, perquè quan parleu així és que és clar, difícilment sobre
clar,
el paper.
Jo per exemple, els de Barcelona, des de les Torres Mafre, que és on està Costes, precisament,
es veuen
els espigons, però clar, és perquè estàs en una alçada increïble, des de la platja no es veu, però es veu unes
clar,
ratlles
perquè,
així.
Perquè la mar no és prou profunda.
Exacte.
Tampoc com perquè no
es... Aquí a mi em fa una mica de por això, perquè la presa en Sebastià, el mar no és molt, molt profund, clar, exactament no sé quanta distància ho posen de dins. Jo suposo que sí que ho intentaran posar. I tu estaràs a la platja i no es veurà res.
És a dir, el que queda clar és que el mar ha de cobrir l'espigó a la seva totalitat.
Sí.
Això està claríssim.
I tu estaràs a la sorra i no es veurà res absolutament. Però clar, és cert que depèn de quin punt, doncs sí que es pot veure. I clar, nosaltres tenim una imatge molt maca de la platja de Sant Sebastià, no? Des de la Torreta, és un paisatge fantàstic. I clar, jo crec que amb això hem de ser molt, molt, molt curosos. De fet, ho han sigut ells, eh? I a més nosaltres hem insistit moltíssim, i per això ells també han sigut molt curosos. Però bueno, abans de tancar-ho, doncs per això s'ha de parlar bé.
No hi ha cap altra solució que no sigui aquesta.
No.
Diuen els tècnics, eh?
No, els tècnics ens han dit que no, que només es garanteix tenir sorra. De fet, amb el temporal aquest tan gran que hem tingut ara, que Sitges, tot i tot el que ens ha passat, ha afectat molt menys que en altres llocs, perquè ells també ens ho van dir. Una de les coses que ha sigut un avantatge és tenir tanta sorra. En l'haver fet aquestes aportacions de sorra, la platja de Sant Sebastià tenia molta sorra aquest any. I el temporal, la quantitat de sorra ha frenat que no anés a parar el passeig, perquè hagués pogut perfectament anar a parar als restaurants, que és el que ha passat a altres llocs. Ells mateixos ens van dir, no? Perquè també evidentment vam demanar suport i ajuda per arreglar tots els danys que s'han ocasionat, i ells ens van dir, home, penseu que malgrat Pineda, tots aquests llocs s'ha carregat el passeig. Diu, això són danys molt més grans que els que heu patit vosaltres. I és cert que nosaltres, gràcies a l'aportació de sorra, no hem tingut uns danys tan forts com en altres llocs.
Això ha de ser el punt de partida d'un projecte més llarg termini.
Sí.
Per la resta de platges.
Exacte, sí, sí. Això és, sí, aquest funciona bé i que ha de funcionar bé, la resta de platges hauria de ser similar, clar, haurà d'anar de la mateixa manera. Després ve Bassarrodona, totes aquestes que tenim, Riera Xica, totes aquestes que sempre pateixen moltíssim els efectes de sorra.
Suposo que si ha costat prou arribar fins a aquest punt de les altres...
Home, jo espero que això, que ja hi haurà la porta oberta, no té que ser tan difícil, ja, no? Esperem que no costi tant.
No sé, que arribi un moment que les altres ja siguin de la Generalitat totes.
Exacte,
però
també esperem això.
Però no sé si la Generalitat posa les coses més fàcils o no. Perquè també, Déu-n'hi-do,
sí, Déu-n'hi-do, de
quan
moment...
va bé l'assumpte del taxi boat i tot això,
sí,
la Generalitat tampoc ho va posar fàcil.
No, tampoc. També és un problema que hi hagi tantes administracions i ho fa molt complicat tot, perquè tot ha de passar per 50.000 papers i 50.000 firmes i tot això ho endarrereix molt. I jo crec que en aquest sentit, doncs, la Generalitat sí, està pel mateix.
Ens cridava l'atenció el dia que el temporal va malmetre el retomb de les escales,
sí,
de la punta. La regidora Carme Mirall ens deia, s'ha de demanar permís al Ministeri. És del Ministeri, allò? Aquella
sí,
part concreta?
Sí, sí, sí. És que tot el que és costa és del Ministeri.
En canvi, l'espigó és de la Generalitat, no?
És
que és zona
esports,
portuària de la,
exacte,
Generalitat.
Exacte, perquè és zona portuària.
Però, esclar, el replà de l'escala ja no és de la Generalitat,
no,
sinó que és del Ministeri,
no,
allò.
De fet, tota la zona aquesta de la fregata...
L'escala és nostra, però no, regidora?
L'escala, sí.
L'escala pròpia,
sí,
l'escala,
sí.
I en canvi, aquella part del retomb, s'ha de demanar permís al...
De fet, la fregata és un caos brutal,
brutal,
cada vegada que s'ha de demanar permís, perquè hi ha un tros de marítim o terrestre, un tros del Ministeri, un tros de ports, un tros nostre, vull dir, clar, la fregata va...
Sí, sí, sí.
I allà hi ha un lío d'administracions que cada vegada que s'ha de
que
fer alguna cosa...
Que si haguéssim de marcar les línies, cadascú tindria la seva.
Sí, sí, sí. Sí,
o sigui, l'escala és nostra, però en canvi, no, el retomb per fer la reglament...
Línia, que ho marca exactament per on te va, vull dir, que està, hi ha un planell que t'ho diu exactament.
Com deia aquell, m'ho ha dit a la Gràcia, perquè l'escala es va pagar per subscripció popular i resulta que per arreglar-la encara has de trucar al Ministeri,
sí,
perquè et diguin no, sí que ho pot fer, que és evident que el Ministeri
sí,
no hagués dit mai que no, però no va ser un gran dany, el que es va produir.
No, és molt espectacular i a nosaltres pel lloc on és, no, ens afecta molt així visualment, però no és un dany molt gran. De fet, és el que he dit, hem tingut bastanta sort perquè els danys no han sigut molt, molt, molt grans.
Què val això del projecte Sant Sebastià?
Doncs no ens ho van dir.
Però,
bueno, no ens ho van dir. A veure, nosaltres també vam insistir, vam dir més o menys per tenir unes idees, perquè clar, ells van dir, home, no podem dir una xifra perquè clar, no ho sabem i tal. Però sí que al final van dir rondant, primer van dir els 600, 700.000 euros, després van dir, bueno, potser 1 milió...
Vaja, entre, a la vora d'un milió.
Per ahí, més o menys, sí. Clar, depèn, suposo, al final, sí, quin sí? projecte sigui, no?
D'acord.
Però jo crec que entre els 600, un milió, així ens pot rondar.
Per construir aquest espigó, sí. Perquè és l'única cosa que fa el projecte, la construcció de l'espigó subterrani.
Exacte, sí, sí. Llavors, però clar, amb un estudi molt rigorós de per què s'ha de fer així i no d'una altra manera.
Sí, sí, és a dir, el projecte ja ha valgut diners hores d'ara, perquè la redacció de l'estudi, etc etc. Quan preveieu que ho puguin veure els sitgetans, que es pugui obrir aquest procés de participació abans de l'estiu, després de l'estiu?
De fet, ells ens van dir que ara ja, ells també ja ens ho enviaven perquè nosaltres
vaja,
ho
poguéssim fer. Això ha de ser...
Hauria de ser rapidet, això, eh? Jo espero que a l'estiu això es pugui anar fent ja. I si fos abans, jo crec que sí.
D'acord, és a dir, que pels vols de Setmana Santa hi hagués l'oportunitat que...
Això no ens interessa tampoc començar molt tard, perquè després ha d'anar a la part mediambiental, per tant... Jo
com més avanci, millor, no?
Exacte, sí, sí, sí.
És a dir, com més aviat possible, els sitgetans tindran l'oportunitat de... poder veure aquests dos projectes.
Exacte.
I escollir cadascun dels dos.
Exacte.
Amb el matís que deia la regidora, que és difícil, com en totes aquestes coses, sobre el paper...
Molt difícil.
Sobre el paper, saber què agradarà més o què agradarà menys.
És molt important que vinguin els tècnics i ho expliquin, no?, exactament per què es fa això i de quina manera quedarà i què és el que pot suposar perquè la gent també es faci una idea, no?
Bé, ja ens heu consolat una mica dient que hi ha una dona... que és enginyera sí. i arquitecta, que es diu Castanyeda de cognom,
sí.
a la qual no havíem escoltat mai a la vida, perquè no havia aparegut, vaja, ni tan sols una dona, no. en l'àmbit de costes i del ministeri, especialment sensible
molt.
A aquestes coses. Mm. Això segurament
sí,
deu...
Sí, això també em va tranquil·litzar.
Pot consolar més
sí,
d'un, eh?
Sí,
pot consolar
sí,
més
sí,
d'un.
Sí.
Doncs a veure si és aquesta senyora la que pot venir a explicar el projecte i així vostès queden també tan tranquils com la regidora. Bé, més enllà d'això, han passat moltes coses... Com valoreu el pacte d'estabilitat? Bé. I fins a quin punt la CUP ha dit que sí finalment o com ha quedat tot plegat respecte a les assemblees en què van posar sobre la taula aquesta possibilitat oberta que el govern oferia a la CUP?
Bé, nosaltres al pacte d'estabilitat, arrel de les converses que es van tenir per les ordenances fiscals i després pel pressupost, amb la CUP era un dels partits que evidentment més propers ens sentim i sobretot per part d'Esquerra, no? I nosaltres sempre hem mirat cap allà, no? Diguem, per fer un pacte d'estabilitat o perquè entressin a govern. Jo crec que ens entenem molt bé el document que ells ens van demanar.
S'entenen més bé aquí que al Parlament?
Possiblement, bueno, és que amb cada lloc és un món, eh?
No, ja
perquè no, a mi hi ha altres poblacions properes que m'han dit, molt bé, no? Un pacte d'estabilitat, nosaltres amb la CUP impossible, vull dir, depèn
sí?
molt de les persones, nosaltres aquí crec que ens entenem molt bé i...
Ara bé diríem allò, depèn sempre de les persones
moltíssim,
al final, eh?
Moltíssim, vull dir, això està claríssim i vam presentar un document perfectament acceptable per tothom. Crec que podem treballar molt amb la CUP i que es poden fer moltes coses bones per Sitges i, per tant, jo estic molt contenta amb el pacte d'estabilitat.
Què afegia la CUP al document que ja va presentar el govern per poder signar? I ha afegit algunes coses que creuen
sí,
vostès que poden ser, vaja, perfectament acordades?
Sí, ells volen fer un seguiment de l'execució de tot allò que demanen, que em sembla perfecte i, a més, em sembla molt necessari. I bàsicament això, el que demanen és que allò que anem fent, fer un seguiment perquè es vagi complint, no? Vull dir, no ho trobo molt raonable el que demanen, no? I jo crec que ens podem entendre molt bé.
Sí. Finalment ells han dit que sí?
Bé, encara estem a l'espera.
Encara estem a l'espera.
De fet, jo el ple passat vaig comentar alguna cosa i em van dir, bueno, cuidado que encara no està firmat. Dic, molt bé, molt bé. Ja,
no corris, no corris.
És cert, vull dir, encara no està firmat formalment, no? Uh-huh. Però...
Hi ha una certa previsió de quan es pot ja definitivament...
Jo tenia entès que ho volíem fer ara aviat, que volíem fer la signatura. Vull dir, en breu la volíem fer, ja la signatura. Del pla d'estabilitat per posar-ho en un paper i fer-ho visible, no, a la ciutadania.
Creu Aurora Carbonell que s'hi podria afegir algú més a aquest pacte d'estabilitat?
Segurament, perquè és el que dic, és un document que és bastant acceptable per altres partits, no? Sobretot formacions d'esquerra i evidentment també formacions independentistes, perquè també hi ha una part clau del procés nacional i del procés que estem vivint com a país. Però jo crec que sí, que algun altre ho podria signar.
Creu que Sitges en positiu ho pot signar?
Sitges en positiu, la part nacional, jo crec que ells aquí tenen segurament més problema. Bàsicament, no és que nosaltres posem impediments, però sí que han de ser conscients de que estem en un moment molt, molt, molt delicat. Nosaltres ara, precisament el dia 10, fem un acte, tots aquells càrrecs electes que vam prometre o jurar el nostre càrrec, assumint una sèrie de responsabilitats i que estaríem al costat del Parlament, doncs és això. Vull dir, que estigui amb nosaltres ha d'estar al 100% així. És a dir, si en un moment donat hi ha el referèndum i hem de fer el que sigui, i hem d'obrir les escoles, o hem de dir el que el nostre president o el nostre govern al Parlament ens demani, nosaltres estarem allà. I això no sé si ho pot signar tothom. Jo veig que la CUP sí que sé que ho pot signar. La resta tinc els meus dubtes.
Per a aquells ciutadans que puguin pensar, home, també és llàstima que un document en el qual gairebé diríem que un 95% dels aspectes, per no dir gairebé un 99%, són polítiques transversals en què hi pot estar d'acord o es pot conciliar una majoria de formacions polítiques, moltes o algunes no s'hi puguin afegir per aquest 2% d'un document que té relació, diguem-ne, amb el procés nacional del país, no?
Sí, però de la mateixa manera entenem que si estan d'acord amb tota la resta, aleshores no tenen que tenir cap problema a l'hora de votar en els plens totes aquelles propostes que fem, que siguin de caire social i que ells estiguin d'acord. No cal fer un pacte d'estabilitat, senzillament quan parlem d'escoles o de sanitat o del que sigui, que ells estan 100% d'acord, doncs se suposa que ja votaran a favor, no?
El govern busca un pacte d'estabilitat en una legislatura que de fet està sent bastant estable.
Sí, sí, de fet està funcionant bé. Jo, concretament, personalment, Esquerra també, però a més jo personalment, jo sóc molt partidària de seguir així en minoria, a mi m'agrada, vull dir, jo entenc que podem anar...
Esteu a gust, així.
Jo sí, sí, tot i que tenim una feinada brutal, és cert, però jo crec que ja ens hem acostumat i crec que és molt interessant perquè parlem amb tots els partits i es treballa bé. I el pacte d'estabilitat amb la CUP va sorgir precisament... una mica pel tema nacional, és cert, i perquè bé, vam veure que ells amb moltíssimes coses estàvem d'acord i almenys des d'Esquerra ens semblava molt positiu, no? Posar una altra força d'Esquerres a dintre.
Us apunto a partir d'aquí, perquè una de les raons que en el seu dia també es van posar sobre la taula quan el govern plantejava doncs, un suport o una integració d'algun grup, feia referència a la gestió de la vida municipal, que com acaba d'assenyalar Aurora Carbonell, és una gestió intensa. Aurora Carbonell, que també va ser en el seu moment la regidora que ens va dir jo parlo per mi, i si parlo per mi hi dedico totes les hores. Soc de dedicació plena en aquesta qüestió. Creu Aurora Carbonell que pels membres del govern continua sent o que aniria bé un suport a aquesta gestió del dia a dia?
Per algunes coses sí, no dic que no, però per altres nosaltres hem fet molta feina ja. I aleshores parlo sobretot pels regidors d'Esquerra. Els regidors d'Esquerra som tres. Portem gairebé el 70% del pressupost. També ho dic perquè he escoltat algun altre partit que ha parlat. És cert que les negociacions a tot arreu van anar el Pep Moliner i la Carme Almirall.
Sí.
Perquè nosaltres enteníem que havíem d'estar presents. Però algun, per exemple, el Manel Rodríguez de Ciutadans, el vaig escoltar i de fet ell m'ho va dir a mi, em va dir que ell volia parlar amb l'alcalde pel pressupost, em sembla molt bé, però han de ser conscients d'això, que Esquerra portem gairebé un 70% del pressupost, vull dir que tenim una part important en aquest pressupost, no? I en la feina que fem, és cert. El que passa és que molts dels projectes que portem un any i mig, gairebé dos, engegats, doncs ara també els volem finalitzar. Això et passa, és cert, jo estic agobiadíssima, però clar, estic en ple procés de la modificació de pla d'usos. Ara, sincerament, donar-li a algú quan jo m'he estat menjant aquí tot l'any, a mi em costa, no? Amb el Consell de Turisme, amb el que ens ha costat la subrogació de l'Agència de Turisme, amb el tema de les terrasses, amb el que ens ha costat fer un llibre que hem fet enorme de totes les terrasses i tot, i així amb tot. I jo sé que la Carme Almirall amb el tema de les escombraries, de tot el que està fent per el nou contracte segurament que hi haurà de les escombraries, o a l'Eduard que acaba d'arribar i que amb esports doncs, també té engegats molts temes, doncs bé, jo crec que ja ens hem acostumat, a part que nosaltres no, som de treballar molt, vull dir, no se'ns cauen els anells en aquest sentit, no? Sí que els aniria bé un suport, no et dic que no, amb tothom, però jo espero més un suport... a veure com dir-ho, que funcioni bé la casa per dintre. El que necessitem, com l'aigua, ja ho he dit sempre, és l'organització de dintre de la casa. l'organització de dintre, que les coses funcionin bé, que dintre els treballadors estiguin, treballin a gust i treballin bé, que tinguin una carrera professional, que vegin que poden arribar a alguna cosa. Això per mi és el problema més greu que hi ha ara.
Ja porteu molt de temps a l'Ajuntament. Com veieu la casa? Ja que ens heu posat així.
Complicada. Jo crec que és el que ara ens hauríem de centrar.
La veieu cansada?
Sí, però amb raó, eh? Amb raó, eh? I ara et diré una cosa que igual políticament és super mega incorrecta, però molta culpa és dels mateixos polítics, de les polítiques que s'han fet. Clar, nosaltres...
Que la casa estigui cansada.
Sí. Jo ho he vist, eh?
Diguin cansada, hi ha persones que ho defineixen com un estrès...
Jo ho he vist, aquí s'ha maltractat bastant, en el sentit que ha arribat un partit, ha posat un aquí, un allà, aquest canvi, ha arribat un altre, ha fet el mateix, vull dir, i així no... I a la llarga, això amb els anys, pateix i es veu ara. Jo crec que... És que encara tenim molta falta d'organització, d'una bona organització, que cadascú sàpiga què ha de fer amb el lloc de treball que està, que sàpiga quina projecció professional té, que tingui l'opció de créixer professionalment, que això és molt important. Jo vinc de l'empresa privada i sempre ho he dit, jo he tingut treballadors que han estat molts anys treballant. I un treballador content és un treballador que et rendeix i que et porta clients i que et fa guanyar. Un treballador descontent no funciona, i és que és normal.
En veieu molts de descontents?
Sí, potser és on t'estic jo, però sí que n'hi ha de descontents, però sobretot professionalment, perquè no han estat reconeguts, i això al final doncs et cansa, i és normal, vull dir, això es veu.
És a dir, que la definició, diguem-ne, més correcta seria això, una casa cansada?
Sí, jo crec que sí.
Una casa cansada que té un romanent de tresoreria...
Una casa cansada i que segurament ha estat maltractada, i per això està cansada.
Es pot dir així, maltractada?
Sí. Jo crec que sí, és que... Ja et dic, sembla lleig, no? Però...
No, el que sentiu, el que pugueu
sento,
definir.
És veritat, és el que sento, perquè molta gent et ve i t'explica les històries de fa molts anys i jo vaig començar aquí i em va passar això i clar, si n'hi haguessin un o dos diries, bueno, 300 i pico de treballadors, és normal, però...
Però n'hi ha moltes, més d'un o dos moltes. I de tres i de quatre, sí, i repartides per tot, sí, arreu les circumstàncies.
I això afecta el dia a dia, estic convençuda.
Paradoxa, eh? Hi ha aquest romanent de tresoreria que si algun dia es desbloqueja servirà per fer moltes coses.
Sí, exacte.
Hi ha una regidora que explica projectes, com hi ha altres regidors, com hi ha hagut sempre, que expliquen projectes i il·lusions. I els expliquen en el marc d'una casa cansada que, clar, que ha de poder respondre a aquests reptes que els polítics també posen sobre la taula, sí, en benefici de la ciutadania, no?
Això també, per part de la casa, també cansa, que es puguin fer moltes coses i que no les puguis fer, que tens allà els diners guardats i que no els puguis fer. La llei sempre s'ha dit, no? L'Arsal va ser, segurament, no dic que no necessària, en un moment que hi havia molt de malbaratament de diners públics i que hi havia una mica de descontrol, però jo crec que es van passar de frenada. Llavors han escanyat tant els ajuntaments amb que no es pot agafar personal, amb que no es pot gastar més d'un límit, amb que això s'ha de pagar 30 dies i si no, no pots tocar ni un duro. Clar, ens han escanyat tant que ens passa això, que ara hi ha diners i no els podem gastar.
Perquè l'ajuntament pagui a 30 dies, què ha de passar?
Doncs una mica el que hem fet ara, fer una comissió és res, jo crec que s'ha de posar unes persones al darrere d'una factura, anar-la perseguint aquella factura i a veure què passa. Com pot ser, jo ho entenc, que la gent no ho entengui, perquè jo a vegades tampoc ho entenc, que dius, com pot ser que no es pugui pagar 30 dies? Signem electrònicament amb el mòbil, vull dir, podem signar des d'on sigui els regidors, no tenim cap problema, hi ha una signatura electrònica. No sé què passa, però sí que vas llegint encara ara, amb el seguiment que portem, que diuen, ai, resulta que aquella factura doncs mira, portava allà 15 dies i ningú l'havia... Home, doncs no pot ser, s'ha de posar una persona al darrere d'una factura, fer tots els passos i a veure què passa, a veure per què es queda encallada en algun lloc o per què no. També és cert que cada factura és una pel·lícula, no? Perquè depèn de l'import, compta d'una manera, compta d'una altra, els dies, i això també afecta.
Compta d'una manera vol dir que es valora d'una manera o d'una altra a l'hora de fer aquest escandall, exacte, aquesta mitjana d'impagament, per dir-ho.
Clar, no és el mateix una factura de 200 euros que una de 160.000 euros, que els 160.000 euros, doncs, a la que retardi mínimament fa un mal increïble.
D'acord, perquè puja la mitjana enormement.
Puja la mitjana una barbaritat.
Creieu que en aquests dos mesos que queden es pot rebaixar dels 38 dies als 30?
S'hauria de rebaixar, S'hauria de rebaixar. I aquí és responsabilitat nostra. Encara que sigui un problema intern de dintre, és que és responsabilitat dels que estem gestionant, perquè nosaltres hem de tallar-ho, això, hem de solucionar-ho com sigui.
Ho heu dit abans fa un moment, veniu de la privada. No sé si us havíeu trobat amb aquesta qüestió o si no hi ha més cera que la que crema amb això, que és aplicar el mètode que ho diu fa un moment. A la que arriba una factura, anar-la seguint fins al final.
Clar, s'ha d'anar perseguint, sí, s'ha d'anar perseguint i saber exactament què passa. No, és veritat que a ulls d'una empresa privada és increïble això, perquè dius, no ho entenc, no? Que em pots tenir una factura per allà amb un calaix, no s'entén. Però bé, l'administració pública hi ha diferències amb el privat, és cert, vull dir, hi ha moltes diferències en aquest sentit. Però això que no puguis fer servir uns diners perquè no pots pagar 30 dies, costa molt d'entendre, la veritat.
Com valoreu el gerent?
El gerent jo crec que és un professional molt bo. Jo estic contenta de la manera que va entrar perquè va accedir d'una manera molt transparent i molt ben feta. Vull dir, ell es va presentar amb un procés de selecció obert per tothom, que es va presentar molta gent, i ell el va guanyar d'una manera molt bona, diguem, no? Va treure una nota molt superior a la resta, per tant era una persona molt preparada. Jo crec que és un molt bon professional, a mi m'agrada com està funcionant, el que passa és que també és cert que s'ha vist la magnitud del problema quan ha entrat, no? Hi ha molts problemes i a vegades, com l'organització interna no està bé, doncs a vegades se li dona masses temes que ha de resoldre ell i que no hauria de resoldre ell.
De tota manera, en el seu dia, i em sembla que en vàrem parlar, esclar, el lloc de feina de gerent tenia unes exigències i unes responsabilitats en la, diguem-ne, amb l'oferta de feina, sí, que gairebé semblaven impossibles d'assolir per una sola persona.
Sí.
I segurament la realitat està demostrant que és clar, una sola persona davant de tanta, de tants, com ho diríem, això, de tants focs oberts...
És molt difícil. El que passa és que és cert que si ell tingués, per exemple, els directors d'àrea, que ara ja tenim la directora d'àrea de territori, que també ha estat a través d'un procés de selecció. Si té els directors de les tres àrees, vull dir que no hi ha coses que ja les pots delegar. Si els directors d'àrea tenen ja els seus caps, doncs també es pot... Vull dir, ha d'estar ordenat això, perquè no tinguis que fer... Amb els regidors també ens passa, que tinguis que estar pendent fins i tot de la fotocòpia d'aquella resolució que no s'ha fet. Això no pot ser. Vull dir, ha d'haver-hi l'engranatge de tota l'organització. I amb ell ara li fa falta aquest engranatge, no? Perquè per sota seu gairebé no té ningú a vegades. I això ho complica molt amb un ajuntament que això, que té tantes demandes i tantes dificultats encara per resoldre.
Ara us preguntaria allò de l'ou i la gallina, si hagués estat més fàcil obrir el procés pels caps i pels directors d'àrea i després anar a petar amb el gerent, que no començar amb el gerent i després...
Sí, no ho sabrem mai, el que passa és que costa tant fer cada cosa, perquè el gerent va costar un any, doncs clar, els altres al final fas el que bonament pots fer primer. Si aquest és primer, fantàstic, a mi m'hagués agradat potser més de l'altra manera.
Aquesta és la pregunta que els regidors no poden resoldre mai en els anys que portem aquí. Per què costa tant tot?
No ho sé, és veritat. Jo segueixo pensant que és perquè no està... per una mala organització.
I podem parlar amb els d'Esquerra i podem parlar amb els que siguin, Per què costa tant tot?
Jo crec que és per això, és una manca d'organització de la casa, una bona organització interna que crec que fa molts anys que no hi és.
S'ha aprovat inicialment un pressupost, un pressupost però que té sobre la taula aquelles objeccions suspensives de la intervenció municipal. Bé, com valoreu el paper de la intervenció i sobretot en el cas de Aurora Carbonell com a membre de l'equip de govern, no només això, sinó aquells grups polítics que deien que des del punt de vista formal l'administració del pressupost ha anat així una mica d'una forma molt, molt ràpida, excessivament ràpida i precipitada.
Clar, heu de pensar que el pressupost, nosaltres el primer que fem és cada un de nosaltres, cada regidoria fa el seu pressupost amb la seva gent. Aquest pressupost l'envies a Hisenda, diguem, no? Que és qui ha de dir doncs sí, o t'has passat o no. Nosaltres no podíem augmentar més d'un 2,2%, em sembla que era %. Bueno, sempre hi ha algú que es passa una mica més, un menys, però més o menys nosaltres tot això es focalitza. Vull dir, sí que fa temps que estem treballant el pressupost, molt de temps. El que passa és que al final és cert que com has de parlar amb tants agents, per exemple, quan nosaltres teníem el nostre pressupost, primer el nostre, el de cada regidoria, s'envia a Hisenda. Hisenda te'l va canviant, et diu aquí t'has passat, aquí no, tornes a canviar. I aleshores, quan ja el tenim més o menys embastat, diguem, aleshores parlar amb tots els partits polítics. Vam parlar amb molts partits polítics, gairebé amb tots. Cada vegada que parlaves amb un et deia, home, jo posaria això, jo posaria allò. Clar, no el podíem tancar fins que no haguéssim parlat amb tothom. Clar, quan es tanca, aleshores sembla que diguis, home, ara vas molt just de temps. però és cert que, és que si es vol parlar amb tanta gent, si ha de ser tan consensuat, és molt normal que al final ens arribi que estem fent tard. Això és molt normal, perquè clar, hauríem de començar ara ja. De fet, ho vam dir. De fet, vam dir que el pròxim pressupost el començaríem al juny, perquè ja ho hem vist, que sobretot si volem parlar amb tothom i que tothom vagi posant les seves, doncs clar, això comporta moltíssim temps.
El consens porta temps, no?
Sí, molt, molt de temps.
Esteu d'acord amb l'interventora?
Amb algunes coses sí.
Amb quines?
Per exemple, ella mateixa ho diu, que moltes vegades li venen documents que no estan ben fets i que ella demana més pulcritud, diguem, no?, amb els dictàmens, que tot estigui més correcte. En aquest sentit, ella és molt estricta, però és cert que si s'ha de seguir les pautes i tal com demana la llei, té raó. Ara, què li falta? Que és el que normalment diguem tots, li falta una miqueta doncs, de flexibilitat o de cintura, diguem, sempre dins la llei, doncs diguem què puc fer. Nosaltres ens ha fet objeccions, no sé si ho havia comentat alguna vegada, però objeccions del tipus, per exemple, amb l'aportació de sorra, que al final s'acaba posant amb quins metres cúbics de sorra posem o no. Clar, amb aquests aspectes nosaltres pensem que ella no s'hauria de posar, perquè per això hi ha tècnics, no? O sigui, la fiscalització el que ha de fer és dir, hi ha una partida pressupostària, d'acord, això és legal fer-ho, d'acord, vas segons la llei i tal, d'acord, i ja està. Ella no... Ja moltes vegades va més enllà de les seves funcions i això ens retrasa molt tot.
És un pressuposar, però seria més flexible si la relació amb l'alcaldia fos millor?
No ho sé, perquè no ho sé si tampoc, si no és la tàctica d'aquestes persones que són habilitats de l'estat espanyol. Segurament ells també tenen unes directrius, com bé sabeu, responen personalment amb el seu patrimoni i és una manera de fer que és així. Vull dir, hi ha molts altres ajuntaments que a vegades es queixen d'intervenció, vull dir, no som els únics. Però és cert que a vegades doncs, per mi traspassen les seves funcions i fan això, que es retracin molt les coses, perquè una cosa que podria ser bastant més lleugera, si ell aquest document el retorna i te'l torna i te'l torna 20 vegades, doncs al final ha passat això, com el del pressupost. No?
Tenim 3 minuts, us hem de deixar temps per parlar de la moratòria de pisos turístics, de la moratòria de determinats locals comercials també al centre de la vila i sobre aquesta qüestió del pla d'usos, les terrasses, tota aquesta documentació tan extensa que ha vingut fruit de tot un procés de treball.
Sí. Bé, els pisos turístics hem fet la moratòria aquesta d'un any i durant aquest any nosaltres el que farem és sobretot fer un estudi de que ho direm en l'any següent, de què volem per Sitges. És a dir, nosaltres sí que volem apartaments turístics, evidentment, perquè és una forma més d'allotjament i que es fa tot el món i que a més amb això no tenim cap pega, però sí que els hem de reordenar. Nosaltres ja hem contactat amb una empresa que ens està fent el creuament de dades, de tot el que es publica, en tot el que hi ha, i jo crec que ens sorprendrà molt el número de pisos que hi ha, perquè penso que hi ha molts més dels que encara ens pensàvem que n'hi havia d'il·legals, perquè ja ens pensàvem que n'hi havia molts, però crec que n'hi haurà molts més.
Havíeu dit més o menys a la vora de 1.500?
1.500 els tenim nosaltres legalitzats. Nosaltres ja dèiem que uns 2.000 haurien d'haver il·legalitzats. Jo crec que ens anirem a bastant més de 2.000 d'il·legalitzats, perquè ens estan passant uns mapes, diguem, on hi ha pisos, i és bastant increïble.
En un any hi haurà temps?
Serà molt difícil,
jo perquè, no dic clar, que no, serà molt complicat. Perquè, és fàcil, dividim 2.000 entre 52 setmanes.
No, serà molt complicat. També és cert que nosaltres hem detectat que hi ha molts pisos que són del mateix promotor, per exemple, per dir-te, no? Hi ha grans companyies d'aquestes...
Que en poden tenir 10, 15, 20...
Hi ha una gran companyia d'aquestes que en té 1.500, només ella hi ha. O sigui, per tant, només que toquem...
A veure si ho entès bé. Hi ha una gran companyia que té a Sitges 1.500 pisos il·legals?
No, il·legals no.
No m'espanteu.
No.
Gràcies.
Té 1.500 pisos publicitats, entre ells de legals i d'il·legals.
Exacte. És a dir, hi ha una companyia que té 1.500 pisos a Sitges publicitats
ja
en el seu web.
Ja pots imaginar, és una d'aquestes bastant grans. Després hi ha una altra, també gran, o sigui, és a dir, només que anem a veure dos o tres companyies, ja està. Nosaltres... com es diu, no? Amb la senyora Maria que té un pis del germà o de l'avi que li va deixar, segurament no anirem a fer res, perquè...
La història no va per aquí.
Exacte, la història va de trobar dos o tres d'aquestes grans que tenen molts pisos i que sobren tenen d'il·legals, i amb aquests pensem que és relativament fàcil poder multar.
En 30 segons, aquesta normativa del pla d'usos i sobretot de les terrasses, quan es podrà aplicar?
Bé, el pla d'usos, la modificació del pla d'usos que estem fent, nosaltres volem acabar-la a la primavera. Ja ho hem dit, que hem recollit dades de tothom. D'aquesta modificació de pla d'usos ha sortit l'aturada de llicències d'alguns establiments concrets que hem fet ara, I quan l'acabem, que intentarem acabar-ho abans de l'estiu, direm definitivament què es pot posar i què no es pot posar en cada lloc. De les terrasses, les terrasses va a banda d'això. Les terrasses hem fet un llibre molt, molt extens de totes les terrasses que hi ha, amb el que legalment els hi pertoca tenir, i això ja m'he enviat una carta a tots els establiments que ja ho saben, ja els hem dit, escolta, amb tu et toca això, has de pagar això, i ja està, vull dir, les terrasses en aquest sentit, el que ja està bastant controlat ja.
Suposo que el problema serà poder executar aquests avisos que es deixin a les terrasses, no?
Exacte, com sempre, el greu problema serà això.
Això serà el més complicat. Eh? Aurora Carbonell, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Són les 12, tornem demà a partir de les 9 en una nova edició del Matí amb Nosaltres. Que passin un molt bon dilluns. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al Matí amb Nosaltres.